like show business, like no business I know. Everything about
11 i 8 minuts del matí, segona hora del Sant Cugat a Fons, matins en xarxa d'aquest dimecres 5 de març de 2014. I després d'una setmana sense el Molta Comèdia, avui torna el Molta Comèdia. Eduard Gené, molt bon dia.
Molt bon dia. Ara que vosaltres vau estar contents, ho vaig sentir,
sí, oi?
Inclús ho vaig veure, que havíeu, no sé si havíeu acabat fent esport
amb, no, jo no,
amb tots aquells iaios que anaven allà fent voltetes i que us deien coses.
Jo no, jo perquè estava a la taula segur, jo era el còmode de, no, de l'equip, eh?
Quan va acabar el programa no va començar a fer alguna cosa? No, no.
L'Alba i el Sergi es van veure bastant animats, per ballar una mica de sevillanes, l'Alba sobretot. Això era, vaja, no sorprendia que hi anés algun dia.
Ara que apuntes això de sevillanes, aprofito per dir que aquest programa el dediquem, jo ho vull dedicar, vaja, i ja us ho vaig dir, a una persona que va morir la setmana passada, en Paco de Lucía. I jo vull dedicar perquè penso que en Paco de Lucía no ha estat només, que també seria important, un gran músic del flamenc, sinó que ha estat alguna cosa més, i això m'agradaria allargar-me. Jo públic, personalment, he vist que he portat una cosa que els oients no poden veure, però tu sí que...
És farem una foto, igualment. Una, sí, 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 tant.
És una peça museogràfica perquè és un single de l'any 1974, que és quan Paco de Lucía va editar Entre dos aguas, aquesta rumba que ara l'amic Raül ens està posant, i que per mi va ser el descobriment d'una forma diferent de fer flamenc. Fixa-t'hi que anem sentint, hi ha aquest cajón que es va sentint. Aquest cajón no existia en el flamenc. És a dir, el flamenc, habitualment, quan es reunien en un bar o quan es reunien en una casa i feien flamenc, el que feien era picar la taula.
Clar.
Picar, que deien, vamos a picar con los nudillos. I picaven a la taula, percutien, això que estic fent ja ara jo, i feien aquest tipus de ritme. I llavors el Paco de Lucía, en una d'aquestes gires que va començar a fer, però ja dintre d'uns grups en el que feien amb els seus germans i una sèrie de gent, va descobrir al Perú un individu que utilitzava això del cajón. I ell ràpidament va veure que aquell era un element que podia convertir-se en important perquè era, coadjudava aquest tipus de ritme que feia falta quan feien segons quin tipus de palos del flamenco, no? I el va introduir. I jo vull dir que vaig sentir la per primera vegada Entre dos aguas en uns grans magatzems que venien per uns grans magatzems, i vaig escoltar aquesta música i vaig anar a la secció de música i vaig dir, què és això que esteu posant? De qui és això que esteu posant? I va ser quan vaig comprar aquesta joia que tinc aquí i que la mantinc i la mantindré mentre visqui.
Una història viva, aquesta Paco de Lucía mort, però la seva obra segueix sent història i segueix sent història viva, això és fantàstic.
El flamenc, el Paco de Lucía va aconseguir una cosa que és transcendir del nivell de la música flamenca, diguem-ne, a Espanya, o si vols tu, en aquells llocs que habitualment es feia, per passar-ho en un altre àmbit. I en aquest altre àmbit va ser un canvi total. Perquè pensa que Paco de Lucía, a part de ser un gran instrumentista, a partir del seu pare, que és qui li va ensenyar, i dels seus germans, que també la majoria d'ells tocaven, tres d'ells tocaven, diguem, els niños d'Algeciras, que era el seu germà i ell, per exemple, doncs després va introduir-se en un camp absolutament diferent, que era el camp del jazz. O sigui, ell va escoltar i veure en els seus viatges i poder contactar amb gent, i són famosos uns concerts amb Aldi Meola, amb Joan Marlolín, amb una sèrie de gent que també a la vegada van entrar amb uns aires llatins, ells en deien uns aires llatins, en definitiva el flamenc, i ell va aportar aquesta línia jazzística en el flamenc. A part d'això, no cal dir-ho, doncs, en un moment determinat va entrar inclús en la música que diem clàssica. Sí, que diem clàssica, que jo sempre és un terme, si recordaràs la conversa que vam tenir aquí amb amb en Gerard Claret, sí. I vam entrar en aquesta discussió perquè, clar, dit clàssica o culta, clàssica sembla una cosa d'abans, i culta sembla que vol dir que l'altra música que no sigui culta no ho sigui de culta, i en forma part de la cultura qualsevol música. Aquesta que escoltem és també una música que forma part de la cultura. Però ell va fer aquest tipus d'introducció i ell va fer la manera d'anar expandint, projectant, presentant, ensenyant com es podia fer un tipus de flamenc sense deixar de ser l'autòcton, sense deixar de ser el bo, el pur, però sense deixar de banda unes línies noves que sortien i que ell va aprofitar, eh?
Enorme, Paco de Lucía, eh?
Enorme, enorme, sí, sí, en tots els sentits. I a més, amb una particularitat, i és que ara tindrem aquí, al final de la temporada del Teatre Auditori, en Chic Corea, amb qui en Paco de Lucía també va actuar, també va compartir. I a mi em sembla un tema fabulós. Ara m'agradaria passar a un altre tipus de música,
sí,
que en Paco de Lucía s'acostava al que potser molta gent més pensaria que és, i que veurem que ell, quan tenia que fer un tipus de flamenc, que en podríem dir acadèmic, o que s'ajustava, pues també ho podia fer.
M'agrada molt aquest concepte d'acadèmic per una música tan passional com és el flamenc.
Sí, aquest és d'Aire Boreries, i com pots comprovar també el cajón està en primer terme,
sí, sí,
perquè ja el va adoptar. Hi ha una llarguíssima grup de gent que el van seguir després i que van passar des dels grups de flamenc purament, perquè pensem una cosa, la guitarra de flamenc, sí, amb el seu inici era l'acompanyament del cantaor. Si no era res més que això. Però el cantaor, quan parava una mica, el guitarrista aleshores feia les seves...
feia el que podia per les anotar.
Feia les seves coses. I el Paco de Lucía que va ser seguir fent això, perquè en Camarón de la vida, evidentment, el que feia era això, però també va aconseguir convertir la guitarra flamenca en guitarra de concert. Fins a arribar a aquest punt que et deia abans, a la clàssica, i fer un concierto d'Aranjuez o fer una obra de falla o de la guitarra. Jo diria que, per tancar el tema Paco de Lucía, es trobem davant d'un artista que va ser capaç de transcendir la línia habitual d'allò on estava. Hauria pogut quedar sent un tocador de flamenco normal i corrent, molt bo, però sense això, i ell va superar això, va canviar això, va introduir novetats, va aprendre a tocar de forma diferent i al final ha aconseguit que estigui projectat a tot el món. I jo amb això ja en tinc prou.
Eduard, homenatjat Paco de Lucía com es mereix, o potser sempre ens quedem curts per homenatjar la seva trajectòria, anem a altres temes, i és que dissabte és el Dia Internacional de la Dona i avui parlem de teatre. Parlem de teatre, Eduard, què ens portes avui?
Home, mira, jo ara que acabo de dir que això de Paco de Lucía, estic molt content perquè tenim, malauradament, a la distància, però suposo que amb el cor a la proximitat, a una actriu, una persona del món del teatre, que precisament avui no ha pogut estar aquí perquè fa Barcelona a Tarragona.
Barcelona, Tarragona, això,
no, això, no és un joc de paraules. Perquè també podríem dir que allò del Barcelona City, World City, no sé què...
A World, com es deia? Sí, com es deia?
Serà a Tarragona,
allò. Barcelona World, es deia, sí.
Sí, serà a Tarragona. I com que no ha pogut venir, doncs la tenim lluny, però la tenim a prop. Bon dia, Míriam Iscla, i benvinguda al programa Molta Comèdia.
Bon dia, i sí que m'hi tens a prop, d'acord?
Ja ho sé, Míriam, ja ho sé. Ja ho
em
sé,
sap però... molt greu no haver pogut venir, però realment avui era un dia molt caòtic, molt caòtic.
No, però caòtic en el bon sentit de la paraula.
En el bon sentit de la paraula. Positiu. Teatre, quan és caòtic, vol dir que va tot molt bé.
Positiu, positiu. Bé, en principi la idea era que poguéssim parlar una mica de l'obra que presenteu el divendres aquí al Teatre Auditori, al
sí.
Red Pontiac, del Pere Riera, que ens expliquessis una mica l'obra, potser el teu paper, i també aquesta coincidència, no?, que avui fas Barcelona a Tarragona, d'en Pere Riera, dirigida per en Pere Riera, i el divendres fas el Red Pontiac a Sant Cugat, del Pere Riera, dirigida per...
O sigui... Bueno, jo em dedico una mica a moure les obres del Pere Riera per Catalunya. Bon. És una mica la meva feina.
És part de la teva activitat.
Exacte.
Explica'ns una mica Red Pontiac pels oients que encara no tinguin clar si han d'anar-hi, que jo ja d'entubi els he dit que sí que hi han d'anar.
Home, jo penso que sí que han de venir, perquè és una funció... Mira, primerament és curta, vull dir que si no t'agrada, no és com Barcelona, que són 3 hores. Aquesta dura 1 hora i 5 minuts, una cosa així, no? No, i realment Red Pontiac és una comèdia que parla de dues maternitats molt extremes. Són dues dones que es troben en un parc de gronxadors amb els seus fills, i el que comença sent, doncs, que una mare explica la relació amb el seu fill, lo típic que passa en els parcs on juguen les criatures, que les mares comencen a establir relacions i parlen de les criatures, doncs vas veient quins dos punts de vista tenen aquestes dones, no?, respecte a la seva maternitat. Una d'elles és una dona, perdó, que està absolutament abnegada, rendida i desaparescuda darrere aquesta figura de la maternitat, i l'altra és una dona, doncs, que es reivindica constantment, no té una relació fàcil ni fluida amb la seva criatura, i a més es reivindica com a dona i com a ésser absolutament independent d'aquest paper maternal que potser no li venia tan bé de viure, però que s'hi ha vist empesa, no?
No sé, no
sé. La Maite i la Lourdes.
No sé, no sé, Maite... però em fa l'efecte que aquesta segona em fa l'efecte que ets tu.
Molt bé, l'has encertada.
Sí, tinc un premi, de moment ja, d'entrada.
De moment ja tens el primer premi, ja està, ja tens el primer grill de patata, és per tu.
Estic content.
Perquè realment, bé, és una comèdia, està posat tot molt al límit, es diuen coses políticament incorrectes respecte a aquesta visió de la maternitat, i una mica... Perquè Red Pontiac? Red Pontiac és un tipus de cotxe, però també és un tipus de patata, no? I el Pere va posar aquest nom perquè la Maite, que és el personatge que faig jo, ella es reivindica com una Red Pontiac i reivindica que la Lourdes, l'altra mare, també ho és. O sigui, són dos patates estranyes, diferents, generalment no tan agradables de veure o no entren tan bé per la vista, però són... es grillen molt, tenen molts ulls... Són extremes, són diferents, però estan dintre aquest sac de l'escanabec, que seria la patata comú, aquesta que fem servir sempre, més o menys, per cuinar a casa, no? I ells es reivindiquen com dos raros espècimenes dintre d'aquest sac de patates comuns, no? I una mica per això ve el nom.
Jo diria que, pel que expliques, aquí és una comèdia que deu tenir els seus punts de dramatisme, diguéssim, amagats també, però que és generacional, o sigui, és molt actual, molt situada en l'actualitat, no?
El tipus... Sí, absolutament. I a més, el plantejament de la maternitat i de la maternitat a edats avançades, o sigui, no? Com abans era mare, doncs, als 20 i pocs, ara les mares s'esperen als 40.
I als 18 i 19 anys.
I als 18, però vull dir, per generalitzar una mica, no? Els marges de maternitat han canviat moltíssim. Les dones, primera, que poden fins i tot arribar a plantejar-se, ja gràcies a Déu no ser-ho, no? Perquè abans representava que si eres dona havies de ser mare, no? I si no volies ser mare, això era una cosa molt estranya, no?
Sí, hi havia un procés que sembla que si no es continuava es trencava alguna cosa.
Sí, es trencava alguna cosa i a més era com, bueno, era lògic, ets dona, estaves casada, doncs havies de voler ser mare, no? I reivindiquen, doncs aquesta, una d'elles realment tenia moltes ganes de ser mare i l'altra Doncs, bueno, doncs, escolta'm, sembla que em va tocar ser-ho, no? I, evidentment, tot això amb un to de comèdia, eh? Un to de comèdia, i les situacions són extremes, i les bajanades que s'arriben a dir dalt de l'escenari són dites per crear comèdia. El que passa, que darrere d'això sempre, doncs, hi ha un punt de reflexió important, que és el replantejament que està bé que ens fem i que puguem fins i tot verbalitzar, fins i tot una figura maternal pugui dir en algun moment: jo no puc amb aquesta criatura, traieu-me-la de davant, però evidentment amb comèdia, no?
Bueno, això suposo
que potser és quan millor entren les coses, també, eh?
Sí, sí.
Rient, dius que dèiem a l'endita.
Sí, sí, sí. Suposo que en molts casos hi ha mares i pares que també ho han pensat i no s'han atrevit a dir-ho, o potser,
moltíssim,
ho han dit d'aquella forma, que...
Com... Rient.
Sí,
rient.
Sí.
És l'única manera que ho pots dir, no? Perquè si ho dius en sèrio la gent es queda una mica parada. Però t'he de dir que s'han acostat mares, moltíssimes mares, dient: jo tinc un 50% de cada una, i també hi ha hagut mares que han dit: jo sóc com la Maite. I ja et quedes una mica, i t'ho diuen, però és que com que no ho he pogut dir mai, que no m'entenc i que no m'hi entenc i que no m'hi entendré i que sé que no m'hi entendré, doncs mira, me va molt bé que ho digueu vosaltres.
Sí, sí,
i aquí,
sí.
Aquí us ho deixo.
Bueno, tu, això que estava comentant al principi, abans que tu entressis a antena, i és que avui precisament fas Barcelona, i llavors et preguntaria, per una actriu, amb una diferència de 2 dies, passar d'una obra com Barcelona a una obra com Rep Pontiac, és realment...
No, de 2 dies. Jo avui faig Barcelona i demà faig Rep Pontiac a la Seu d'Urgell.
Vull dir que
no,
un dia,
no, els
un
dos
dia.
Dies de relajo no hi són.
En un dia, és un repte important, des del teu punt de vista...
Sí, no m'havia passat mai coincidir la gira de dues coses i... A veure, em sento molt afortunada, evidentment, perquè són dues obres, a més, molt diferents, en les quals toco registres molt diferents, i veure'n una i veure una altra, doncs, no té res a veure, i per mi és un luxe a nivell interpretatiu, i t'he de dir que és una matada, també, a nivell interpretatiu, perquè les dues requereixen tot... la comèdia... Això que sembla que sigui molt fàcil, i mira'm un 3 i no res, aquí t'ho fan, i ja. La comèdia és una cosa molt difícil de fer, requereix molta concentració, requereix molta energia, i és molt difícil, és d'una matemàtica i d'una tècnica important, i evidentment Barcelona, doncs, la gent que ja l'hagi vist a Sant Cugat, doncs ja sap quina implicació interpretativa, emocional, requereix també, no? Per tant, és un luxe, evidentment, i en estic supercontenta, i a més, per mi és un honor portar dues obres tan diferents del Pere Riera, i, evidentment, és un desgast, però pot més el luxe que el desgast, t'he de dir. Sí, estic molt contenta.
Bueno, de tota manera, a mi em sembla que si pensem en mi, amb Iscla, amb la teva trajectòria personal i professional, aquest tipus de coses ja et van, eh? Et van una mica, perquè, clar, d'una persona que tenia que ser la doctora Iscla,
sí,
la doctora en medicina Iscla, que cuidaria els pacients...
Com hem acabat,
a una persona...
Quasi que he acabat de psiquiatria.
A una persona que se'n va i diu: ara me'n vaig a estudiar teatre, sí. I que, a més, quan està dintre de l'institut, quan encara està, diu: ara farem una companyia. Mm. Escolta'm, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Sí, sí, a veure, no, aquí a casa no m'agrada estar-hi, i després també, doncs, he tingut la sort de trobar-me amb gent que també, doncs, ha tingut aquestes inquietuds, i bé, suposo que s'han sumat les coses. Jo tinc sempre he tingut moltes ganes de treballar i de fer coses, i a més he tingut l'oportunitat de poder-ho fer, no? Que a vegades hi ha gent que té moltes ganes i no està en el lloc adequat en el moment adequat, i a mi m'ha passat que les ganes i l'hambre de comer, això, no, que diu l'hambre i les ganes de comer se m'han ajuntat, no?
Ja, però jo penso de les maneres, i ja t'ho dic així, que tu, a la vegada que tens aquest tipus de... has tingut aquesta experiència i aquestes possibilitats i aquesta sort que dius, jo la poso entre cometes, això de sort, doncs a la vegada...
Si... No, jo penso que te l'has de buscar, la
sí,
sort
per
no
això,
ve, no truca a casa, vaig a l'interfono, no, te l'has d'anar... però t'ha d'enganxar fent coses, la sort.
Tu has estat valenta perquè en un moment determinat, quan ja tenies una carrera doncs, encarrilada, inclús entrant dintre del guionatge, perquè tu has fet també has sigut autora de pròpia d'alguns dels esquetxos, dels monòlegs de teatre, i has dit, quan ha passat això, l'any 2008 dius, ves, aquest tram de la meva vida s'ha acabat. I això per què es produeix, Míriam?
No, es produeix perquè hi ha una sensació a dintre que requereix, doncs necessito una altra cosa i tenia la sensació realment que em té de teatre havia de tancar i començar una altra cosa i tornar-me a tirar a la piscina. I ho vaig fer així, ho vaig fer això, doncs començant de zero una altra vegada, bueno, de zero no, evidentment, però sí que la gent doncs em tenia vinculada in eternum, diguéssim, amb teatre, i va ser doncs haver de tornar a demostrar com a freelance i com a persona independent d'una companyia doncs les meves intencions i possibilitats interpretatives, no?
Clar, perquè això penso que és difícil, molt difícil, perquè tu, a teatre, havia aconseguit uns resultats que diria que quan vareu començar, òbviament, estic segur que ningú podia pensar que ho passaria. Fer 900 representacions d'una obra determinada, o 800 o 700, sí. Fer-ho a Madrid, fer-ho a Amèrica, a Buenos Aires, sí. Estar anys rodant... Sobre això al principi, clar, m'imagino que es feia molt difícil de poder pensar. I en canvi tu, en un moment determinat, dius, molt bé, ja hi he viscut, ja hi he vist, ja he experimentat, ja ho sé, i ara necessito alguna cosa més, i com
sí,
dius
sí,
tu, molt bé, em llenço
sí,
a la piscina.
Sí, sí, és així. A veure, jo em sento molt afortunada d'haver viscut això en teatre, és un somni que era això, era inimaginable, nosaltres mai vam pensar... Que aquells petits contes misògens ens portarien a fer tot el que vaig fer. El que passa que després de 17 anys, doncs sí, la sensació és que se m'havia acabat, que n'estava extremament agraïda i que em tocava fer una altra cosa i així ho vaig fer. Doncs vaig sortir, vaig fer una airejada, me'n vaig anar a fer un curs a més de guió a Londres, que no tenia res a veure amb mi, però necessitava com canviar el meu cap i la meva predisposició, i al tornar aquí doncs vaig tornar a explicar a tothom doncs que ja estava, que començava una carrera en solitari, no? I realment la gent em deia, home, si tens 40, no sé, ja no sé quants en tenia, 41 o 42 anys, no? Ara has de tornar a començar, a tornar... Bueno, si no ho faig ara, tampoc... ho he de fer ara perquè és quan ho sento, i realment... De la mateixa manera que quan vaig sentir que havia de deixar medicina i presentar-me a les proves de l'Institut del Teatre, tothom em deia, però si estàs fent tercer, ara què vols dir, que es deixes medicina? De la mateixa manera vaig haver de deixar de teatre i entrar de ple en un altre moment de la meva professió, no?
Hi ha una cosa que a mi, quan penso en tota la teva trajectòria, i és que penso que tu tinc la sensació que hi haurà un altre canvi, potser en un temps, i serà passar la direcció.
Oi, no? Això són paraules majores, eh?
Però no t'has rondat, això. Tu has fet alguna
Mira,
cosa? A Jet Lag, per exemple, a la sèrie de televisió, tu has fet algun...
Sí, a Jet Lag vaig fer guions i vaig dirigir 10 capítols de Jet Lag, no? I, a veure, sí, evidentment... Quan més teatre fas, doncs a vegades et mires una mica les coses des de fora, no? Però a mi el que és la direcció em fa un respecte tan gran i la interpretació ja també me fa un respecte tan gran que no sé, no, se'm fa tot massa gran com per pensar que jo podria aportar. Potser començaria fent ajudanties i intentar doncs aprendre més que posar-me a dirigir de cop, jo potser començaria doncs fent ajudanties, aquí ho deixo per si algú em vol cridar perquè li faci d'ajudant, estaré encantada.
Pere Riera,
perquè tinc moltes
Pere
ganes
Riera
d'aprendre.
Deu estar escoltant, eh? Pere Riera deu estar escoltant. Eh?
Pere Riera ja sap que per el que vulgui, quan vulgui i de la manera que vulgui. No, ja me l'hi oferta, no, Pere Riera també, sí. Però vull dir que són... són camins que jo no descarto, evidentment, i menys coneixent-me tot el que vaig fent i les necessitats que em puguin anar sorgint, doncs, evidentment, si tinc una necessitat de posar-me a l'altre cantó per explicar una funció que em vindria molt de gust explicar-la, no com a actriu, sinó com a directora, ho faria, no?, evidentment. Però per ara, en tot cas, el que sí que m'agradaria, que no ho descarto, és fer un caminet d'ajudanties i anar intentant aprendre la millor manera d'explicar històries, també des de la direcció.
És que jo t'ho he dit perquè la sensació aquesta que tu, quan prepares ja un personatge, en el cas, quan tu expliques, per exemple, com ha sigut el cas al principi d'aquesta entrevista, una obra que estàs representant, jo escolto una persona que la podria dirigir. Per això t'ho he dit, perquè m'ha semblat que tu fas una... No només representes el personatge perquè te l'han donat d'una forma determinada, perquè te l'han explicat, perquè tal, sinó que tu a la vegada hi poses bastant més elements personals que en molts casos dels que...
Sí, bueno, això té a veure amb el paper amb la feina d'interpretació, no? A mi sempre m'agrada com aportar coses, no? Després el director em pot dir, mira, això no em serveix, no em serveix per aquest personatge, però això no vol dir que jo deixi de buscar coses i seguir-ne portant. Això potser sí que et dona una visió des de fora, de vegades, dels personatges, però no és tant des de fora com jo ho creu, sinó és des de dins. El que passa que, evidentment, quan ho expliques, sí que hi ha un referent més extern, no?, del procés de treball, no?
La diferència és una pregunta tòpica, però te la vull fer,
més que
per saber el que tu creus. La diferència entre estar en un escenari o estar en un plató de televisió, per tu, és quina és, i per altra part, on t'agrada més estar?
Mira, l'essència de la feina és la mateixa, que és explicar algun personatge i alguna història, i per tant, en aquest sentit, a mi m'agraden els dos mitjans. He tastat menys el món de la imatge, el tinc menys catat, i per tant també és un món que a mi, home, si tinc l'oportunitat de treballar-hi, em fa il·lusió. La raó és perquè les tecles que t'has de tocar i les maneres en què has d'expressar coses iguals són molt diferents, no? En teatre és diferent que en imatge. En imatge moltes vegades has de fer molt menys que el que et requereix, però no vol dir que no hi hagi de ser, sinó que s'ha d'expressar molt menys perquè la càmera et fa una lupa enorme, no? Per tant, hi ha un factor que ja la càmera aporta, no? Però què m'agrada més? M'agraden molt les dues coses, i l'avantatge del teatre és que el feedback del públic és com acabar de fer la funció cada vespre, no? El fet de posar-la davant d'una gent que, sigui amb el silenci, sigui amb les rialles, sigui amb la respiració, acaba de fer realitat aquella feina d'aquella nit, no? Això és molt especial, i això només ho té el teatre. I la imatge és una altra cosa, es treballa d'una altra manera, el feedback no és directe, no saps què pensa ni com li arriba a l'espectador, però evidentment tot el que estigui per descobrir sempre fa inquietud, no? I a mi evidentment m'agradaria aprendre a saber transmetre el mateix que puc més o menys intuir que transmetro amb el teatre, m'agradaria doncs aprendre-ho a fer també amb imatge, evidentment.
Per ser aquesta resposta o aquest feedback del públic que estaves dient, aquest divendres el tindrem, perquè està previst que quan s'acabi el Red Pontiac, tant tu
com la Cristina
estareu en el post, la postfunció, no? Amb el
sí, això ens han dit, doncs, si volíem després fer un petit col·loqui, no?, amb el públic que tingui ganes de quedar-se a parlar del que ha vist. El fet que es produeix també durant la funció, no?, el fet de tenir-los allà enganxats i si riuen o no riuen, o si fan allò que tu creus que pel caminet que t'has imaginat que duràs al públic a passeig, no? Però, evidentment, després, quan es produeixen els col·loquis, surten coses molt divertides. A mi els col·loquis m'enriqueixen molt. Veig què és el que ha arribat, què és el que ha provocat, i això és molt xulo, és realment un plus que en teatre a vegades tenim l'oportunitat de viure, no?
I a més és un esforç complementari, perquè clar, després de fer la funció a sobre diu que està Déu-n'hi-do, sí. I a vegades amb segons quines obres doncs em sembla un
sí.
No dic un sacrifici, sí. perquè potser és massa fort, però sí, em sembla una veritable demostració de vocació, perquè dius, home, després d'estar treballant aquí...
Sí, és com si hagués acabat la feina, no?
Sí,
ja la
clar,
feina està feta,
i dius, no, i ara torna a començar, no?
I torna a parlar-ne, però bé, tampoc ja hi estarem 2 hores, vull dir que serà un petit comentari. Suposo que doncs que la gent dirà el que li ha semblat i nosaltres ho rebrem i serà estupendo. Nosaltres, de fet, jo sempre dic, home, en el col·loqui tinc poc més a dir que el que ja heu vist que he fet, no?
Clar.
La meva manera de parlar sobre la meva feina és fent-la, no? Clar. I per tant, no és que jo hagi de dir res, sinó que penso que és més el públic el que ha de preguntar o dir coses, perquè les actrius ho acabem de fer, el que volíem dir està fet.
Jo he tingut l'experiència, de totes maneres, t'ho dic, ho avanço, però no crec que passi, d'una d'aquests col·loquis posteriors que va haver-hi una espectadora que ens va explicar altra vegada l'obra.
Bueno, mira, perquè no li havia quedat clar.
Ens la anava explicant, saps? I va ser una mica...
Sí, home, hi ha de tot.
Va ser xocant, va ser xocant, sí.
Escolta'm, hi ha per tothom.
No, ja saps també que aquesta obra s'ha doncs, col·locat en la programació dintre del Dia Internacional de la Dona, uh-huh. com molts actes dels que es fan aquest cap de setmana a Sant Cugat i arreu.
Sí.
I arreu. Jo personalment et dic que a mi aquests dies internacionals em fan una mica de grima, però ho respecto. Tu què en penses?
Que s'hagi de seguir reivindicant el Dia de la Dona em sembla fort. M'agradaria que no s'hagués de reivindicar res respecte a la dona, però clar, avui estava llegint el diari que un 33% de les dones seguim sofrint violència sexista, amb la qual cosa doncs... penso que ens mereixem no un dia, sinó 365 dies l'any.
Això és el que vull dir. 365 dies, sí. I a més, aquestes notícies d'avui em dient que els països del nord d'Europa, que teòricament doncs no, sembla que no hauria de passar, sinó que tenen el nivell més alt.
Sí, però ens passa a tot arreu i quan més anem, pitjor estem. O sigui, en el que havia de semblar que era una millora, ens les estan retallant, allò que semblava doncs, que s'estava aconseguint, tornem a estar com 30 o 40 anys enrere, i les intencions són aquestes, que ens tornem a quedar a casa, tornem a quedar al servei, i deixem de tenir qualsevol tipus de poder, si és que començàvem a tenir algun, que també estava entre comilles.
Bueno, si penses que un 14% dels directius són dones només...
Per això, doncs
ja,
per això et dic que...
Ja està explicat tot.
I a més, directius que no estan considerats igual que els directius masculins.
Exactament,
no?
Amb un 26% és, menys ingressos.
És una...
En fi, Míriam, ara entraríem, ara podríem estar potser 2 hores... Dos hores més,
home. Pensaries que jo sóc un misto i, escolta, encara hauria de sortir aquí amb una bandera.
Bé, deixa'm fer-te una pregunta abans d'acabar, i és, em vas dir que avui a primera hora teníeu una trobada per un projecte nou, i ja sé que no es poden avançar els projectes, ja ho sé, però dona'ns una petita pista. És una obra gran, és una obra petita, és una obra...
És una obra molt maca, és un clàssic... que no puc dir gaire cosa més perquè encara no m'ho deixen dir,
ja ho sé,
però
ja ho
sé. Que es veurà abans de l'estiu, o sigui, això ja és una gran pista.
Ui, això vol dir que ja està
això vol dir que
ben,
ja està
ben mastegat,
punt,
això.
Ja estem fent la massa, tenim el forn encès, i a veure si això, doncs ja...
Em dius un clàssic?
Un clàssic. Un clàssic dels anys 40. Ja està,
autor,
prou, eh?
Autor català?
No.
No. Bé.
Ja està, i passa palabra.
Compte que no t'estigui massa la llengua a l'Eduard ara, que si no t'ho direu.
Quan m'ho deixin dir, t'enviaré un mail i seràs dels primers.
Bueno, digue-m'ho, digue-m'ho que així tindré ocasió amb aquest programa de molta comèdia que fem cada dimecres aquí a Cugat.
En parlarem i si puc vindré a parlar-te en directe.
Jo espero que sí, t'ho agrairíem molt perquè saps que, en fi, que t'estimem.
Sí, sí, no, i a mi també m'agradaria venir, almenys avui ha sigut un dia una mica raro i jo sé que teníem ganes tots dos de trobar-nos, però avui era impossible el desplaçament per les dues raons aquestes, no?, per la reunió i a més per això de...
Bueno, que tinguis
un vol a Tarragona.
Que, gràcies, que tinguis un bon Barcelona-Tarragona.
Moltíssimes gràcies i espero tenir una bona patatada a Sant Cugat.
Adéu, Míriam, moltes gràcies.
Una abraçada.
So was love. This aching heart of mine is singing. Lover, where can you be?
Déu-n'hi-do aquesta conversa que hem sentit ara mateix entre l'Eduard i la Míriam Iscla. Un luxe sentir-los parlar, eh?
Home, és una gran actriu i a més, com s'ha pogut comprovar amb la conversa, és una persona d'unes capacitats intel·lectuals considerables, eh?
Ja ho pots ben dir.
Per això jo m'estic convençut, això que apuntava del fet de que algun dia ho haurem dirigint, jo estic quasi convençut que això serà un fet, perquè des del grup de teatre
sí.
Ja estava una mica amb aquesta línia de... Jo tinc la...
Ja t'ho intuïes, eh?
La meva opinió és que ella es va trobar una mica com limitada i va dir, vaig a fer un salt, i
clar que sí.
I com ha explicat molt bé, doncs ja ho va fer.
Deies una gran actriu, ara sentim una gran veu, la d'Andrea Motis.
Una gran veu que, a més, jo estic convençut que anirà creixent i sí, va sí. Creixent dia a dia. Eh?
És claríssim, a més, és una d'aquestes que es veu, des del principi ja es veia clar que aniria cap amunt i així és.
És que estem parlant del principi quan tenia 13 anys.
Exacte.
Ah, quan tenia 13 anys i tot just n'ha fet 18 i alguna cosa, per tant, vol dir, això és un fet. Aquí el tema seria, hem guanyat una cantant i hem perdut una instrumentista, serà perquè també ho és, i per tant, en aquest cas, podia mantenir el seu instrument, la seva trompeta, bàsicament, com un element important, o senzillament, com hi ha en molts casos, ja no únicament en el jazz, sinó, per exemple, jo penso en l'Alicia Keys, per exemple, que és una gran, gran, gran pianista
i
a la vegada una gran cantant. Doncs penso que en aquest cas pot ser perfectament. Però tenim un concert, en aquest cas Big Band, el dissabte.
Sí, 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 exacte. Andrea Motis i Chamorro, Joan Chamorro, Motis, en Chamorro, Big Band.
I a més, jo vaig apuntar-ho un dia, però aquí amb gent de Sant Cugat. Em sembla que era ahir o avui que parlava del Matthew Simon.
Sí, senyor.
Que està al Festival de Jazz de
Terrassa.
Que també estarà aquí amb la Big Band.
Carai,
i tenim el contrabaixista en David Mengual, doncs que del Figes, o que també és
quasi res, eh?
I per tant, està ja una col·laboració en aquest sentit de gent de Sant Cugat o gent que viu a Sant Cugat, perquè el Matthew porta aquí, jo què sé, 15 anys, com a mínim, vivint aquí a Sant Cugat.
Diu Big Band, però vaja, és una selecció, de...
Sí.
De la crema i la nata que es diu,
Hi ha, gent molt bona i jo penso que pot ser un concert molt interessant. I... precisament el mateix dia que passa aquí a Sant Cugat últimament, que jo, per mi em sembla fantàstic, però a la vegada per segons qui, per exemple per mi és dolent perquè no puc estar a tot arreu, hi ha aquesta cantant, aquesta nova veu de blues, podríem dir des d'aquí, que vosaltres vau tenir
al
programa d'ahir, que és
sí,
l'Issa,
sí.
Que jo recomano sobretot que ningú que pugui s'ho perdi,
que ens convenci amb la seva veu.
A veces pienso en ello. De darle vueltas, tú quieres leerme el pensamiento. Acércate que te cuento. Yo te diré lo que siento.
Una antiga companya d'aquesta casa, la Isa, una veu fantàstica, i la vam tenir aquí al programa. Es va delectar durant un minutet i escaig amb un tall de gospel extraordinari, és que té una veu increïble.
Jo penso que és una demostració i una mostra, en aquest cas, d'un tipus de cantant que va sorgint, n'hi ha bastantes més en la programació de la xarxa, n'hi ha una altra que vindrà la setmana vinent i que ens agradaria molt tenir aquí, que és la Maria Coma, i són una sèrie de persones que van sorgint amb uns nivells que jo em trobo extraordinaris, i que passa el que sempre, no? Que surten en un lloc que la projecció que puguin tenir de tipus internacional, sí, doncs és relativament limitada. Però que si no fos així, per la categoria, pel nivell, ara fem un salt mortal en l'aire, podem fer-ho, perquè estem aquí assegudets, i és quan es va fer la norma el divendres de la setmana passada al Teatre Auditori, sí, hi havia una soprano, la Gina de Montenegro, que hauria d'estar cantant en els millors teatres d'Europa, d'òpera. I té 28 anys, i és una cantant amb totes les qualitats. Doncs en aquest cas, Aiza, que estarà aquí a Mirasol a les 11 de la nit, i a més, segons tinc entès, és una entrada gratuïta.
Sí, senyor, no hi ha excusa,
No hi ha excusa, vol dir, no hi ha excusa. Vol dir que la gent que ho pugui fer-ho, inclús que se'n vagi a veure la Motis, i quan acabi de la Motis, empalmi que se'n vagi cap a...
amb la Isa.
Cap a Mirasol a veure la Isa.
Exacte, una gran, gran oportunitat, realment, per rematar la setmana, per disfrutar del Dia Internacional de la Dona, també, perquè va marcat dins dels actes d'aquesta commemoració, per tant, un dia d'aquells que poden arribar a ser rodons totalment.
Totalment.
Què més? Escolta, per cert, que no ho hem dit, queden 10 minuts per les 12 del migdia, i algú dirà, i el Van Campen, on para? Avui el Jordi no ens pot acompanyar, per això avui ens permetem el luxe...
Jo anava tirant, sí, anava tirant milles, i pensava, que és estrany que no em diguin res, però no la fem, perquè pensava, bueno, de totes maneres, a veure, el Van Campen, jo podria venir a cantar, també,
Podria, home, no estaria malament,
Com a mínim seria un cantant d'alçada. Això és clar.
Seria, home, perquè precisament Petito no és el Van Campen,
d'alçada podria ser-ho.
Per això avui ens embalem.
Doncs aprofitem una cosa i diem immediatament que teníem una anunciat una lectura o una interpretació de poemes de Lluís Llach, amb música de Lluís Llach també, clar, evidentment, sóc patir les cançons, sí, feta per en Joan Berlanga, que estava prevista que es fes en el Siglo.
Ai, sí.
Però, òbviament, tenim el...
Donar les circumstàncies del Siglo ara mateix.
Clar, l'incendi que va haver-hi tot plegat, doncs sí, ha fet que, de moment, aquest espectacle s'hagi passat del Siglo a la Casa de Cultura. O sigui que continua sent el dissabte i continua sent a les 9 de la nit, només que el lloc, per comptes de ser el Siglo, és a la Casa de Cultura. No cal dir que en Joan Berlanga, que el seu últim interpretació molt, molt, molt aplaudida va ser la del fet el paper del personatge de Vázquez Montalbán, Pepe Carvalho, jo haig de fer una declaració, la gent diu Carvalho, i Carvalho no és Carvalho.
Carvalho.
Passa que, clar, agafes un ritme i tothom diu Carvalho, bueno, i al final jo dic, bueno, molt bé, és Carvalho. Però si tu llegeixes, és una C-A-R-V-A-L-O. L, Carvalho. No ell.
Exacte.
No ell.
Doncs, llavors tenim aquest recital de Llach Poeta amb el Joan Berlanga.
Exactament. Però,
vaja, amb el Siglo tal com està ara mateix, es complica una mica la història. Més enllà d'això, Eduard, hi ha més propostes, Jan i Júlia.
Sí, jo és un espectacle que està preparat per nens, o sigui, és perquè en diuen en família, i que fan al Teatre Auditori el diumenge al matí, i es diu Jan i Júlia, benvinguda nani. Que és un espectacle d'aquests que estan fets, suposo que, jo no l'he vist, però suposo que és parcialment en anglès i parcialment en català, en aquesta idea d'acostar l'anglès a qualsevol, i que no ens passin coses com aquesta que passen, que hi ha uns representants del país, en aquest cas Espanya, que van pel món i foten aquella cara de babau quan algú els diu alguna cosa, o necessiten portar penjada del braç algú que els hi vagi fent les traduccions a correcuita, quan mai, sabem perfectament, és el mateix, que tradueixin una cosa que tu de viva veu i puguis dir amb aquella altra persona el cau d'orella si convé. I aquest és un espectacle que, ja dic, no el conec, sé que ha tingut molt èxit, sé que està funcionant molt bé, i que per nens petits, i no únicament pels nens, pels nens, a 4 o 10 anys, pels pares pot funcionar perfectament bé.
I tant que sí.
I espero que això vagi bé. Hi ha una altra cosa que volia dir-te.
Tu diràs.
I és que a Valldoreix també s'està preparant pel mateix, que la llàstima és el de sempre, el dia de divendres, coincideix pràcticament amb l'espectacle que hem parlat abans amb la Míriam Iscla, i és un espectacle de la companyia Lady, que el fan a la nau cultural Proves 8.
I que, a més, des d'aquesta casa repartim 5 entrades dobles per poder gaudir-ho. Sí, aquest divendres, el concurs del Fabri, ben atents.
Això no ho sabia.
Amic.
Molt bé.
Entre ja no tenim pots participar, per això.
Molt bé. Doncs aquest serà un espai que pot estar molt, molt divertit i pot estar molt bé, perquè les 5 actrius que hi participen, entre la Marcia i Cisteró, són molt bones. I, per tant, a mi em fa l'efecte que si la cosa com a text és una mica rodó, pot funcionar perfectament.
Deixa fer-te un apunt, Eduard. I és que tenim nou president del Teatre La Unió, a la Unió Sant Cugatenca, David Pujol,
sí,
i nova junta.
Sí, senyor.
Com ho veus tot plegat?
Home, ho veig previsible perquè quan vam estar parlant precisament aquí amb l'entrevista, quan hi havia el regidor de Cultura i el propi David Pujol, després del pacte que es va signar, estava clar que la gent que havien negociat, que havien parlat i que havien tractat tota aquesta possibilitat de mantenir la Unió, i no només mantenir-la, sinó aixecar-la i fer encara millor del que estava, era lògic pensar que en David Pujol estaria al front de tot això, perquè després de fer la feina que havia fet no tenia massa sentit. És interessant pensar que la Junta, a més en David Pujol com a president, a la Junta hi ha una sèrie de gent que representen entitats que estan allà. I per tant vol dir que efectivament aquesta cohesió que s'ha produït en un moment determinat al voltant de la Unió per mantenir-la, i no únicament mantenir-la i fer-la millor, sinó que a la vegada que totes les entitats que estan treballant segueixin treballant, està clar que pot arribar a funcionar bé.
I a més amb gent molt jove, que això també és més que positiu.
Això és sensacional. Jo precisament per això m'estic plantejant si continuem aquest programa, no?
Sergio. T'ho exigim, eh?
No, perquè clar, jo veig la joventut que va sortint i que va amb tota la lògica del món, va pagar cops de colze, i és natural, perquè si no sortiu així, ningú es deixa sortir.
Que malament, Rai. Escolta, tinc un altre punt per rematar-ho tot plegat, I és que abans han fet un intent d'entrar al programa. No els hem deixat, el Raül s'ha frenat a temps. Ara sí, que entrin el José i el Juan Muñoz.
Y era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97.
I és que aquest matí, Eduard, pràcticament primera hora, a les 10 i escaig, llegíem al Twitter del Teatre Auditori que Estopa clourà els actes dels 20 anys del Teatre Auditori amb un concert el 4 de juny.
Sí, que prolonguen la temporada, perquè s'acabava, em sembla que s'acabava amb Iaia, amb Montserrat Carulla i el Josep Carulla.
Sí, sí.
I llavors passen un dia amb Estopa. Ai, caramba.
Sorpresa, eh? Estopa.
Home, presentació de disc nou.
Clar que sí.
Amic Sergio.
Mira, la setmana que ve, dimarts, es posen les entrades a la venda. A veure el que triguen a vendre's. Aquestes aniran ràpid, eh?
Aquestes sortiran molt ràpid, i a més, suposo que en aquest cas Estopa, que hi havia funcionat aquí, tenia moltes ganes de tornar-hi, perquè sap que té un públic i que té una projecció.
Clar que sí. Escolta, doncs, et sembla, Eduard, rematem aquest Molta Comèdia escoltant aquest tema dels Estopa.
Pues vinga.
Doncs vinga. Acabem amb la raja de Tufalda. Eduard, fins aviat.
Fins aviat.
Post meridian, llegamos tarde para no variar, y el tío del garito estamos quedados, porque aún no hay nada montado, y la gente entra que te entra, y yo enchufa que te enchufa, mi hermano prueba que te prueba, y esto se escucha o no se escucha, el calor de la gente, más del ambiente, los focos deslumbrantes son muy potentes, el público delante, muy expectante, caliente, caliente. De repente se abrió la puerta mientras yo cogía la guitarra y me temblaron las piernas al ver de nuevo la raja de tu falda. Por la raja de tu falda yo rompí tres cuerdas de esta guitarra. Por la raja de tu falda yo rompí tres.
pasado el tiempo, parece que fuera ayer. Desde que desapareciste del concierto, yo no te he vuelto a ver. Ya no recuerdo tus ojos, ni siquiera tu mirada. Tan solo puedo acordarme de la raja de tu falda.